Passen 5 minuts de la una del migdia. Hem escoltat l'informatiu de la nostra comarca i de la seva capital, de Falset, l'informatiu d'aquesta casa. També hem sentit les informacions de Com Ràdio. I ara, aquí a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, arriba l'hora de la tertúlia. Aquest repàs que fem de l'actualitat, doncs, amb un entretó. Si intentant sempre ser més distès, tot i que quan cal, doncs intentem estar a l'alçada de les circumstàncies. Avui, en aquest estudi de Ràdio Falset, hi ha, com sempre, la Rosa Gairal. Hola, Rosa, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I al seu costat, l'Agustí Massí, bon dia.
Bon dia.
I l'Adolf, bon dia.
Hola, bon dia.
Una setmana més per comentar, com us dèiem, l'actualitat. Primer, permeteu-me un apunt. La setmana passada, en un moment d'alegria, per dir-ho d'alguna manera, a l'inici de la tertúlia, vaig dir que el meu antecessor era el Jaume Borràs, que estava assentat en aquesta taula, i no. Després vaig pensar, no, la meva antecessora és la Dolors Cruells. Les coses com siguin. No rigueu. Que...
No.
Després vaig pensar, dic,
això
no és del tot.
No és del tot correcte.
Doncs sí, Rosa, aquestes coses passen.
No m'hi vaig fixar, si jo ho hagués dit, ei!
Bueno, senyors, senyora...
Damunt... Tres senyors i una senyora, avui.
Sí, jo intento que vinguin senyores. I hi ha gent que també demana que hi hagi més presència femenina.
Faran el sofregit en aquesta hora.
No, doncs pues Rosa, hem de
consistir... Han de deixar els macarrons fets i llavors poden...
Que alguna ens acompanyi de tant en tant. Ja tenim la Cèlia, però hem d'augmentar la nòmina de senyores.
Que deixin el dinar preparadet i ja està.
Jo penso que si hi ha alguna senyora que et diu això, convida-la amb ella a vindre. I ja està, eh?
Bueno.
No? Vull dir, és una manera de
reclutar.
Clar. I si un se queixa una cosa, el que fes és aportar solucions.
A part d'això, a part d'aquesta qüestió interna de la tertúlia, aquesta setmana el tema, entre d'altres, ha estat la carta del paisatge. Sembla que al final tindrem carta del paisatge, l'estiu del 2010. Ha costat una mica. Jo recordo estar presenciant les jornades del paisatge, que en una de les primeres ja es va dir l'any que ve ja ho tenim, i va arribar l'any següent i no. I al contrari, allò, no, rebaixem una miqueta i sabeu el document normatiu que havia de ser, que havia de regir, que es podia, que no es podia fer i tots ho havíem de complir? Doncs bueno, ara serà un document d'intencions, que és una rebaixa de Déu-n'hi-do. Bueno, com ho veieu vosaltres? Ara arriba l'estiu del 2010 i ja tindrem aquest document. Bona notícia, mala notícia o... No?
A veure, jo, en tot cas, si em permeteu, aquest és un tema que a mi em toca molt, molt, molt de prop, perquè jo, quan era president del Consell Comarcal, vaig ser que va iniciar tot el tema de la Carta de Paisatge, i per tant, sí que fa 5 anys que estic desconnectat de tot el tema de la política, però sí que quan jo era president del Consell Comarcal vam començar a iniciar la Carta de Paisatge, se va aprovar el primer document normatiu de la qual hauria de regir la Carta de Paisatge. Em sembla que la idea inicial era una idea, jo trobo que és una idea excel·lent, que s'hauria de treballar amb més profunditat i crec que no s'hauria de quedar en un document d'intencions. Jo recordo que vaig anar a parlar amb el director general d'habitatge, o no sé què que és l'Oriol Nelo, del territori, per a plantejar-li la Carta de Paisatge, de quina manera potser podia trobar el finançament. I de fet, jo el teníem pràcticament fet, el finançament, era molt fàcil. En aquells moments, l'editor general estava pagant a tots els ajuntaments petits el seu pla urbanístic. Val? I aleshores era molt fàcil, jo li vaig dir, mira, Oriol, és molt fàcil la solució del priorat, és facilíssima. Posem tots els diners que hi ha a tots els plantejaments urbanístics de cada poble, els ajuntem tots i fem la carta de paisatge del priorat, que és, diguem-ne, el model urbanístic que hi hauria d'haver el priorat. Era així de senzill, era així de simple. No? El que passa que després van passar el que va passar i, en fi, les coses se van anar girant cap a un costat o cap a l'altre i això no, va quedar en un no-res, no? Després sempre ho diem el mateix, és a dir, al final fem un plantejament urbanístic per cada poble, gastem diners, després fem un plantejament urbanístic per la comarca, on tornem a gastar diners, i sempre estem planificant, i mai executem res, no? Que jo penso que el problema que tenim bastant actualment, no la política comarcal o política local, sinó la política en general, no? És a dir, per exemple, els parlaments fan un fart de legislar, però a l'hora d'executar no s'executa pràcticament res, no? Jo penso que...
I demanar informes.
Bueno, que això és planificar, no? Vull dir, demanar informes perquè així podem fer allò o podem fer això altre i al final decidim no fer res, no? Que és el que estic dient, és una miqueta la queixa que jo comento. Jo penso que la carta de paisatge, no obstant, si la filosofia que porta dintre aquest document, que jo no l'he llegit perquè, dic, repeteixo, estic bastant ara allunyat d'aquest món de la política, però si la carta de paisatge reflecteix l'esperit, la filosofia amb la qual es va iniciar en el seu moment, jo penso que és un document supervàlid i que té un futur, jo penso que és esplendorós per la comarca, no? Penso que és molt important. A més, jo penso que també va lligat amb el tema de prioritat, que és l'altra història paral·lela a la carta de paisatge, que és, diguem-ne, la intenció que té molta gent, molts sectors de la comarca, d'intentar declarar patrimoni de la humanitat, no? El paisatge històric de la humanitat al Priorat. I penso que les coses van molt unides, no? Si no tenim una carta del paisatge, si no tenim un horitzó on arribar, on què volem del nostre paisatge, difícilment podem declarar-nos patrimoni de res, no?
Adolf, com veus tu?
Bé, jo l'evolució que ha seguit, o sigui, jo no estava present quan amb els seus inicis i puc dir, doncs, que aquest pesar que sembla que hi hagi perquè ha passat de ser un document normatiu a ser un document d'intencions, doncs, bueno, obeeix a l'evolució, doncs, de la maduració de la idea, no? També, i podríem agafar-ho amb el bon sentit, és a dir, no ens hi trobem amb els estats i la comunitat europea, doncs ara aquí, doncs, podria passar entre els municipis i el que és la comarca, cedir la part de competències que tens tu, doncs, a un òrgan superior, doncs, sempre és provocar reticències, no? D'aquí eliminar la carta del paisatge, que és un document, doncs, molt vàlid i que té un contingut molt, molt, molt lloable, doncs no crec que sigui el correcte. Passar al document d'intencions, doncs, jo penso que és la millor idea, perquè tenen la sensació de que perden l'autonomia que poden tenir, però tenen un document molt vàlid per saber cap a on han d'anar sense tenir la sensació aquesta de que no són amos del seu territori. I a partir d'aquí, doncs, jo penso que està bé arribar tan tard, o sigui que, però bueno, doncs, si ens ha servit per amadurar-ho i perquè la gent ho anem païnt i ho anem assumint com a nostre, doncs, quan surti, doncs, tindrà molta més força i molta més arrigació.
Senyor Gairal.
Home, jo no sóc massa optimista. Jo penso que s'ha descafeïnat una mica tot el que havia fet. Ha quedat bastant descafeïnat. I el no ser normatiu, doncs clar, vull dir, el ser un document me fa por que no es converteixi en paper mullat. Ojalà serveixi, doncs, perquè la gent ens hi entusiasmem i la posem en marxa, però vull dir, no, crec que costarà.
No, a veure, jo penso que el que diu Adolf té bastanta raó, no?, en aquest sentit. Jo entenc que les reticències que té cada municipi, diguem-ne, a cedir part del seu protagonisme o part de la seva... Però clar, això una miqueta també és, jo penso que això també és una miqueta una política de campanar, no? Sempre estem dient, és a dir, el regnat de califes, no? Cada campanar tenim el qui mana i no vol cedir poder, que tampoc és cedir poder, perquè jo penso que un document, quan se fa amb consens, que aquesta és l'altra història que potser també valia la pena comentar, no? Penso que aquests documents, no, si no es fan amb consens, no es poden fer. Aquesta és la primera, penso jo, no? I si no s'arriba a un consens, s'ha d'arribar a accions. M'entens? Vull dir, per tant... Vull dir, clar, però clar, l'interessant és que s'arribés a un consens, perquè ens permet que a cada municipi encara continuï governant, és a dir, puguin decidir les seves coses, uns límits, diguem-ne, no? Uns límits que tothom, és una regla de joc que tothom està d'acord amb participar en aquest joc, però que cada municipi les aplicarà al seu municipi segons el seu criteri, però sempre tenint en compte aquest marc general, no? I jo penso que això no val, que potser és un dels arguments que sempre, per exemple, quan jo estava allí, era un sempre traiem més, no? És que perdrem autonomia local. No perdrem autonomia local. No es tracta de perdre autonomia local, es tracta de que tu continuïs al teu municipi, continuaràs decidint. Però si tenim un marc legal en el qual tots estem d'acord, per consens, repeteixo, tots estem d'acord amb aquesta idea de què volem del Priorat, doncs bé, tu manaràs al teu municipi el que tu voldràs, dintre d'aquests límits que tots marquem amb aquestes regles de jocs que tots hem marcat, que repeteixo, és aquesta la gràcia.
Sí, perquè això és per la carta del paisatge, però amb altres camps, que a nivell de comarca també es podria treballar, però molt bé, amb coordinació, costa molt.
Sí, però
costa molt.
Penseu
quan
que
es podrien ahorrar diners, es podrien ahorrar quantitat de coses coordinant, que seria un actor d'aquests importants que ve, vull dir, el coordines amb dates i, i t'estuvies la meitat de calés. Vull dir, costa molt, vull dir, som una miqueta això dels reinos de taifes, tots volem lo nostre i costa molt, doncs, de dir, doncs posem-se d'acord tu i jo i tu fas vindre fulanito el dia 3 i jo el faré vindre el dia 4, costa.
Sí, però
una cosa com aquesta tan tonta.
Rosa, tu i jo el que ens hem de posar d'acord és per veure qui diu, qui demana a la gent que ens toqui, perquè també volem conèixer l'opinió dels que, estan,
tant,
dels que estan a casa.
Aquí tenim dos telèfons, sí.
I un correu electrònic també.
També,
correu electrònic també. Els telèfons el 83-00-44 i el 83-11-35. Me'ls he après al final.
A base de repetir-ho dissabte, el que sí que volem és saber doncs, l'opinió que teniu de la Carta del Paisatge, o si voleu aportar, voleu posar altres temes damunt de la taula d'aquesta Hora del Vermut d'avui, doncs endavant, aquí estem per escoltar-vos i perquè ens expliqueu doncs, la vostra opinió respecte a la Carta del Paisatge. I jo respecte a la Carta del Paisatge, una darrera qüestió. Jo, al seu moment que va sortir, es podria fer la lectura de que volia ser una renovació i ampliació de l'acord comarcal que volia evitar al seu dia la implantació de molins.
No, jo no crec que vagi per aquí. Jo penso que són dues coses, diguem, veure, sí que potser l'acord per l'implantació eòlica en el seu moment que es va fer, que es va signar per totes les forces polítiques de la comarca ara fa potser, no sé, 8 o 9 anys, doncs sí que va ser un punt de partida, però la Carta del Paisatge és a dir, supera amb escreix aquest tema, no? Vull dir, el supera absolutament.
Després hi tornarem. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia a tots, sóc la Minerva.
Digui'm, Minerva.
Jo us voldria dir, sisplau, què ens podríeu explicar d'una manera més entenedora? Quines coses quedarien prohibides? Quines coses autoritza? A la pràctica, què és la Carta del Paisatge, sisplau? Res més.
D'acord, doncs agafem aquesta
més
qüestió.
Més entenedor, perquè se n'ha sentit parlar fa anys, però de detall, la veritat.
D'acord, doncs mira,
va,
agafem aquest prec i ho intentarem resoldre aquesta qüestió. Ens demanen que expliquem la Carta del Paisatge.
Ui.
Jo ho provo, si cas me dona un cop de mà.
No, és que, mira, jo ara en aquest moment no
provo,
tinc idea.
Provo.
La Carta del Paisatge ve a ser, està format per dos documents, una diagnosi que diu quins paisatges hi ha, s'han dividit en unitats de paisatge, no tot està al mateix sac, sinó que la Serra del Montsant no té per què estar al costat o forma part de la mateixa unitat que altres, crec que són fins a 17 unitats del paisatge, 17 paisatges diferents, perquè ens entenguem que hi ha la nostra comarca, i hi ha una segona part, que és la que estàvem comentant del document que es volia ser normatiu i que ha acabat sent un document d'intencions en què cada ajuntament o cada entitat del Priorat exposa uns compromisos que vol complir, i en aquests compromisos és què es pot fer i què no es pot fer en el paisatge i en les unitats.
És a dir, el carrer de paisatge del Priorat seria, diguem-ne, les normes urbanístiques de la comarca. És a dir, allò de fer cada poble té la seva norma urbanística, doncs el carrer de paisatge el que ve a ser és la norma urbanística de tota la comarca, en el qual totes les normes urbanístiques de cada municipi s'adequen amb aquesta normativa, diguem-ne, superior, que és la comarcal. Jo penso que això seria el resum de la Carta del Paisatge. Aquesta és la idea fonamentària, les normes urbanístiques de la comarca.
No, i és la intenció de portar també un global de la comarca doncs, amb un sentit coherent, no? O sigui, que no vagis amb un municipi i trobis un model de urbanístic i que vagis al municipi del costat i doncs que la vall...
Ja passa una mica.
Que un municipi es pinten totes les cases de tots els colors i l'altre doncs tots tinguin una cromàtica determinada, no?
Sí, sí.
Una uniformitat una mica en l'urbanisme, però també...
Uniformitat, però dintre de diversitat. És que no caiguem amb el perill de que pensem que...
No vol dir que tots hem d'anar igual.
Era un ficàs d'acord de dir jo vull anar cap aquí, al municipi. És bo perquè compagina el fet de que...